L'entrevista compartida.
El nostre protagonista de l'entrevista compartida d'avui dirigeix l'Escola Catalana de Referència del Món del Cinema. Creu que el món del cinema ha de canviar molt encara i assegura que, malgrat tot, un sempre ha de ser optimista. Diu que l'única forma de l'èxit és creure-s'ho i és d'aquells que, si no li agrada una pel·lícula, s'aixeca i abandona la sala. Avui ens visita el director de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, i també productor executiu d'Escándalo Films, la productora associada a aquesta escola, Sergi Casamitjana.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno.
Sergi Casamitjana va néixer a Barcelona l'any 1967. Té tres fills i actualment dirigeix la que és considerada una de les millors escoles de cinema del món, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, ubicada a Terrassa. Casamitjana, però, també és el productor executiu de la productora que està associada a aquest centre, Escándalo Films, i que es va crear l'any 1999 per fer de pont entre el món acadèmic i el món professional. Al llarg dels prop de 15 anys de trajectòria d'Escándalo Films, Casamitjana ha produït més de 400 curtmetratges que han estat guardonats amb més de 150 premis internacionals. Entre ells, el Sundance Film Festival, els Oscar Student Academy Awards, el Méliès d'Argent, el Festival de Mar del Plata i el Premi Versió Espanyola SGAE. Des del 2005 és productor executiu del projecte Òpera Prima, que va néixer per afavorir la incorporació de joves realitzadors a la indústria cinematogràfica i que ja ha donat com a fruit directores tan consolidades com Elena Trapé, Marc Coll i Roser Aguilar. I no s'acaba aquí. Casamitjana també és productor de 50 videoclips i dels dos curtmetratges que conformen la filmografia de Juan Antonio Bayona.
Sufre en silencio, ¿quién puede ser?
Sergi Casamitjana, molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
Escolta, que ens han dit que ni escoltes música ni veus la televisió.
Sí, és veritat, és veritat.
És cert?
És cert, és cert, sí. Jo sé que és una cosa rara, però sí, ni tinc mail ni miro internet, fixa't tu.
Doncs mira, Sergi, com que aquesta entrevista sempre demanem cançons que siguin de referència, que representin alguna cosa pels nostres protagonistes, i tu t'hem volgut respectar que no t'agrada, el que hem fet és incorporar cançons que sonen a pel·lícules que segur que coneixes molt bé. Em sabries dir on surt aquesta cançó que t'hem posat per començar?
Ostres, penso que Tres dies amb la família, però...
Molt bé, sí senyor.
És al final dels crèdits, però no... que fa molts anys, no me'n recordo. Sí, sí, és... bueno, està bé, no? Sí.
I surt, i surt. Escolta, m'has pogut fer vacances o no?
Jo sí, home, s'han de fer sempre vacances, sempre.
Sí?
Sí, home, sí, 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 sí.
Pot parar una persona com tu?
I tant. No, és que només si pares pots continuar, home. O sigui, el més important per poder treballar és poder parar. O sigui, jo crec moltíssim en les vacances. Ja sé que no sé si està molt bé dir-ho avui en dia, però no, no, les vacances és una cosa... És tan important treballar com fer vacances, quasi bé.
Què ha demanat el director de l'ESCAC a la Carta als Reis?
Uf, vaya cosa. No, no, moltes coses, perquè moltes coses són les que han de millorar i les que han de canviar. I espero que a veure si els Reis ens ajuden i ens fan quatre canvis i ens ajuden una mica, perquè ens han deixat aquí una miqueta en el sector del cine. Ens han canviat la llei, ens han canviat tot i no ens han donat res nou a canvi, amb la qual tenim els Reis pendents.
Serà un bon any pel cinema aquest 2014? És que tinc la sensació que és un any en què tothom, des de qualsevol sector, des de qualsevol professió, hi està dipositant com moltes expectatives.
Jo al revés, ja saps que a més que sóc molt optimista de naixement, però sí. el cinema viu sempre dels fruits del que s'ha fet anteriorment, i clar, portem dos anys que no hem fet masses coses ben fetes, amb la qual no sé si el 2014 serà excessivament bo, perquè evidentment fa un parell d'anys que està molt desregularitzat i que tot el sector està molt, molt abandonat. Llavors, evidentment el cinema sempre treu coses, i més enllà de les subvencions i més enllà de tot, però no sóc especialment optimista respecte a l'any 2014. Igual el 15 sí, però el 14 no sé si serà massa bo.
Qui no ha fet les coses ben fetes? El govern, et refereixes, en aquest cas?
Ningú?
No? Els creadors tampoc?
No, els creadors sí, pobrets. Els creadors són els únics que... Sí, aquest sí, aquest sí. Però els que regularitzen el sistema, tant a l'ICA de Madrid, a l'ICIC d'aquí, en general, no estem fent les coses massa ben fetes. O sigui, hem passat d'un estat d'eufòria excessiva des de l'any 2008 al 2011-12 a una depressió excessiva. O sigui, jo penso que no és bo que els reguladors, que ni els governs ni les institucions no han de ser tan passionals. Els passionals hi han de ser els creadors. Jo penso que al revés, que les institucions estan per ser una miqueta més regulades i una miqueta més, no?
En aquest sentit, no creus que el cinema català i espanyol fins ara ha estat massa subjecte a la subvenció?
A veure, el tema de subvencions donaria per escriure una novel·la sencera.
O sigui,
tu pots mirar d'una manera, tu pots una mirada d'una altra. Subvencions, o sigui, subvencions, de fet ara volen canviar el sistema i treure subvencions per fer un sistema que es diu de mecenatge, que un mecenatge o una desgravació fiscal és una subvenció encoberta. O sigui, no, estem parlant de subvencions directes que estan en els pressupostos generals de l'Estat i les veus, i els ciutadans poden saber que a l'ICIC o a l'ICA gastaran 67, 28, 44 o els milions que siguin a unes desgravacions fiscals que són subvencions encobertes. Quan un ciutadà o una empresa deixa de pagar impostos i aquests diners es destinen a cultura, al fi i a la cap el que estàs fent és gastant diners dels impostos. O sigui, al fi i a la cap no es veuen en els pressupostos generals de l'Estat, però no deixen de ser aportacions dels impostos dels ciutadans, tot, o sigui, amb la qual cosa són subvencions encobertes. O sigui, estem tot el sant dia parlant de canviar el sistema de subvencions per continuar fent un sistema on el ciutadà no veurà les xifres. O sigui, fins ara amb les subvencions sabem, i a partir d'aquí els ciutadans i els internautes i tothom es pot queixar tant com vulgui respecte a les quantitats que aporten. Els nous sistemes en els quals seran desgravacions fiscals, ningú sabrà quants diners se'n van cap allà. Llavors, i com això tot, o sigui, no només el cinema està subvencionat, o sigui, com bé sabeu, no? Desgravacions fiscals, no? Tota la gran empresa espanyola, els ciutadans cotitzem el 56% com a tope, les empreses el 35%, les SICAP Salú i les empreses normals, com bé va dir el senyor Montoro, el 8%. O sigui, com més gran i més diners tens, més subvencionat estàs. No és el cinema, si que la gran empresa espanyola, no, cotitzi el 8%, no és motiu mai de parlar-ho enlloc, però ja d'una vegada, com que els que ens dediquem a la cultura estem tan cansats ja de que constantment siguem nosaltres els que sembla que recorrim als fons públics, és el moment que diuen, i per què no parlen també del, no? O sigui, el tipus impositiu mitjà de les empreses espanyoles, no les petites ni les mitjanes, les grans, és el 8. Quan un ciutadà, el tipus impositiu, com bé sabeu, d'un sou mig, és el 25, o el 30, o no sé, en funció de la renta. Llavors, arriba un moment que tot el tema de les subvencions i dels diners, o sigui, sembla que és que nosaltres no fem una altra cosa, no? Els pobra gent que es dedica a la cultura, només es parla de les subvencions. Llavors,
per això volia demanar-t'ho, perquè també poguessis defensar el sector. Escolta, quan parlem de cinema, parlem d'una indústria o parlem d'un art?
Parlem més d'una indústria que d'un art. Bastant,
més d'una indústria.
Bastant més, sí. O sigui, nosaltres una de les coses que més intentem ensenyar als nostres xavals, o sigui, un art és, no, és una cosa en la qual no s'adreça a unes masses tan obertes. El cinema, o sigui, tu ves tant un diumenge al Cines de Diagonal, o posa't allà dalt a sobre de aquella tarima que hi ha i veus allà la gent fent cua, i dius, bueno, això és el cinema. Els cinemes són milions de persones. O sigui, tot i la crisi, i lo malament que va acabar fatal, cada cap de setmana 1 milió de persones va a les sales a veure pel·lícules. Quan anava bé, anaven 2 milions de persones cada cap de setmana. Ni al futbol, que tant parlem, no van 2 milions de persones als camps de futbol cada cap de setmana. Sí que el veuen per la tele, però la tele no la conto jo. O sigui, la gent que vagi i assisteixi en els cinemes, estem parlant de quan no hi havia crisi, sense 2 anys, cada cap de setmana assistien 2 milions de persones a les sales. Llavors, estem parlant d'una cosa molt massiva que s'adreça a moltíssima gent. Llavors, evidentment, hi ha una component d'art, però moltíssima component de negoci.
I les pel·lícules que acaben sent més vistes al llarg d'un any a les sales catalanes, a les sales espanyoles, demostren que tenim una bona cultura cinematogràfica o no?
Bueno, o sigui, la cultura sempre és bona. O sigui, cadascú té la seva i és molt... No, no existeixen pel·lícules bones i pel·lícules dolentes. Cada espectador és lliure d'escollir el que li agrada, i la gràcia és que hi hagi molta varietat i que cadascú pugui escollir. Les pel·lícules no són ni més bones ni més dolentes perquè la gent vagi o deixi d'anar, i la gràcia és que puguis tenir una gran varietat. Al fi i a la cap, l'únic que estem fent és donar referències i donar, compartir experiències i donar idees i donar reflexions en els espectadors. Llavors, hi ha tantes pel·lícules com espectadors, i la gràcia és que el màxim de gent pugui tenir, no?, rebre aquests impactes. O sigui, no, les pel·lícules més comercials no, tampoc forçosament són les més bones, de vegades són les que més fàcilment, més ràpidament arriben al públic, i tampoc al revés, eh? O sigui, la cultura és una cosa que, gràcies a Déu, m'entens, com menys n'hi ha, més millor. O sigui, no ha d'haver-n'hi molta, i molt variada, i molt variada.
La formació audiovisual en base al treball per a créixer com a persones, rodar, rodar i rodar, sempre per escollir el teu camí en la indústria, saps molt bé què és aquesta frase, perquè és la filosofia de l'escola que dirigeixes. Si tens un bon padrí, podràs dedicar-te al món del cinema, si no, no. Això és cert o fals?
No, jo penso que és fals. Si tens ganes de treballar i tens alguna cosa que explicar, sobretot alguna cosa que explicar, no cal tenir un bon padrí. O sigui, els padrins, al revés, molts dels padrins ja estan molt, molt atents de veure qui té ganes d'explicar alguna cosa. El que té ganes d'explicar i té ganes de dir alguna cosa, sempre trobarà el camí. Sempre.
És un sector tancat, el món del cinema?
És un sector endogàmic, no sé si tancat. És un sector que teòricament està obert, i està obert a la part de la base, però sí que és veritat que acabem sent com una família on sempre som, no?, una família molt reduïda, que ens movem entre, jo què sé, 1.500 i 3.000 persones, que sempre som els mateixos. Però la família és oberta, eh? La família està oberta a tothom que té ganes d'entrar. I qualsevol persona que entra i amb ganes, en un o dos anys està dintre la família, com els que porten tota la vida.
Què ha de fer una persona per entrar dins d'aquesta família, per fer-se un lloc, per demostrar que té talent, per demostrar que té més ganes que ningú de treballar i per demostrar que s'ho creu, malgrat tot?
Exactament, si ho has dit tu, el que ha de fer és això, és demostrar que té més ganes que ningú, i sobretot tenir alguna cosa a explicar. O sigui, la gràcia del cinema, o sigui, en el cinema entren ràpid els que tenen alguna cosa a explicar. Els que entren al cinema més pel que és la part externa, pel glamour, per aquestes coses, són els que després, no?, igual els hi costa més. El que realment vol explicar alguna cosa i sent que el cinema és una eina d'explicar emocions, entra superràpid. No hi ha cap problema. Vull dir, perquè tu pots ser una petita peça d'un minut i emocionar milions de persones, i pots estar fent pel·lícules gegants i ja haver perdut una mica l'emoció o el sentit de, no, les ganes d'explicar les coses, pots tenir molts recursos i no emocionar ningú. Això no és com el futbol, és la gràcia del cinema, és que la màgia es veu de seguida. Quan una persona té alguna cosa a explicar, en molt pocs minuts ho veus.
Mira què et demana la nostra companya de les Terres Lleidatanes, Laura Alcalde, des dels estudis de Munt FM Ràdio.
Hola, Sergi.
Hola.
Han sortit grans talents de l'escac com el Juan Antonio Bayona. Un director o directora neix o es forma? Com són les fornades de directors i directores que surten ara de l'escola?
Jo penso les dues coses, eh? Un director, hi ha un punt que és que neix, que té una certa necessitat de fer una sèrie de coses, però també es forma, eh? O sigui, la gràcia, el que ha demostrat l'escola és que, bueno, una miqueta com en el futbol, si realment comences a formar-te de molt jove, si als 16, 17, 18, 19 anys ja estàs, a part de néixer i de tenir un cert talent, ja estàs cultivant-lo i estàs avançant, molt fàcilment als 24, 25 anys ja podràs ser un director consolidat. El problema era, abans hi havia molt poca formació, només hi havia els talents innats, i aquests tenien el camí molt difícil, i a part també hi ha que no tinguis el talent innat, que li passa a molta gent, que no el talent innat, certes dots, no és un talent tampoc, és unes certes dots per fer això. Però sí,
com, sí. Com es detecta el talent en el món del cinema?
Jo penso que amb tot una miqueta, eh? Quan una persona té necessitat d'explicar alguna cosa, se li veu en el cinema, en el teatre, en la literatura o en el futbol, eh? Quan una persona té ganes de fer coses, de destacar, d'explicar alguna cosa, té un missatge que vol transmetre als altres, es veu en seguida. No és tan, no és una formació, o sigui, no, el talent no és una cosa tan tècnica, que la tècnica és el que s'aprèn, i l'emoció és el que es porta a dintre. O sigui, l'emoció de cadascú, el que vol explicar o el que vol fer servir el cinema, és el que realment depèn de tu mateix. Després també són la capacitat de treball, si has de tenir una certa capacitat de treball, una certa capacitat de connexió, una certa capacitat de lideratge, però aquestes són les parts menys importants. Realment és tenir alguna cosa que explicar.
Sergi, tu ets exalumne, perdona, de l'FP que va precedir l'ESCAC, però vas acabar enfadat tant amb la formació que t'havien donat que després de queixar-te, vas aconseguir una beca per anar a estudiar cinema a Nova York.
Sí, sí.
Què vas aprendre allà?
Bueno, vaig aprendre moltes coses, tot i que em vaig aprendre molt poques també. El que vaig aprendre és justament és el mateix, és una mica això el que t'estic explicant. O sigui, me'n vaig als Estats Units, el mateix, per una necessitat de veure que el que feia aquí no era suficient. Un cop allà, aprendre, tampoc vaig aprendre grans coses, però el fet d'anar a viure 4 anys als Estats Units i de tenir, no, de canviar de lloc i de família i de demanar una beca i de... O sigui, vaig aprendre molt més de tot el procés que del cinema en si. Per altra banda, sí que és veritat que els americans tenen un sistema arreglat, molt tècnic, molt ben fet, i això va ser una cosa que vam importar aquí perquè, bé, bueno, ells portaven 50 anys fent-ho i, de fet, el sistema que fan servir és molt bo. Nosaltres el vam importar, no és cap secret que nosaltres moltes de les coses que hem fet són copiades del sistema americà. Però, de veritat, el que acabes aprenent més sempre és de la voluntat i de les necessitats de fer coses, no tant de les tècniques concretes de muntatge o de so, perquè això és una cosa que es pot, no? Que cada maestria té un seu librillo.
Sergi, crec que estaràs d'acord que el secret d'aquesta factoria ESCAC és creure que qualsevol cosa és possible, que per tant, si un es planteja fer un tsunami, el pot fer.
I, evidentment, això és la gràcia del Jota, cada vegada sempre es planteja fer una cosa que sembla impossible i la fa. Llavors això és el que realment impacta en l'espectador, no? O sigui, i fixa't que el tsunami, mira que n'han fet, el Clint Eastwood va intentar fer uns anys abans i el Jota li dona 100 voltes al seu tsunami, o sigui.
Quin dia vas descobrir tu que volies dedicar-te al món del cinema?
Jo tampoc va ser massa jo. O sigui, sóc una vocació bastant tardida. Jo vaig pensar que volia dedicar-me al cinema quasi bé als 20 anys, i va ser quan em vaig anar als Estats Units. O sigui, vaig tornar, que era molt més gran que els xavals en els quals ara formem. O sigui, jo vaig començar a pensar que volia fer cinema als 20 anys, quan la gràcia ara als 20 és que ja ho sàpiguen quasi bé tot, ja, el que és
Home,
la tècnica.
Home, als 25 ja que ja té un Goya, no? Tipus Margoll.
Sí, per això jo dic que jo quan començava, ja, a la seva edat, molts ara ja tenen un Goya, sí.
El dia que et proposen ser el nou director de l'ESCAC, què penses?
Bueno, això és una cosa, de fet no m'ho han acabat de proposar mai ben bé, perquè o sigui, jo he estat com tota la vida a l'ESCAC, sempre he estat allà, o sigui, el Josep, el senyor Maixencs, ell va ser sempre l'impulsor i el director de l'escola, sí. Però jo sempre he treballat al seu costat i això va ser com un relleu natural. Quan el Josep ja es va jubilar, doncs, de fet no m'ho han mai ni arribat a proposar, o sigui, va ser com una cosa d'un dia per un altre, però... Tampoc, és que no he entrat mai de nou en el càrrec i he pensat quines coses vull fer i què vull... No, la veritat és que no...
Què és el més difícil d'aquesta feina?
Ostres, difícil no és res. O sigui, tenir aquesta feina és una sort, m'entens, que és una plataforma increïble, és un lloc on, a més, vull dir, a la gent que ens agrada treballar amb gent i que ens agrada veure com els altres fan coses, és la millor feina que et puguis imaginar. O sigui, és un lloc on pots veure, no?, moltíssima gent com avancen i com cada dia, no?, fan les coses més grans. Dificultat, jo no en veig cap. O sigui, dificultat, podés pensar que et puguis equivocar, però jo això sóc tan burro que no em dono compte d'aquestes coses. Jo mai penso que m'equivoco, amb la qual cosa... No. Jo penso que dificultat no n'hi ha cap. El que n'hi ha són moltíssimes, moltíssimes coses bones i moltíssima sort de poder-ho fer.
Escolta, que et demana el Pepe Ardila, que és company de Ràdio Montblanc a la Conca de Barberà.
Sergi, quina és la idiosincràsia del cinema català? Què ens diferencia d'altres punts de l'estat espanyol o d'Europa?
Jo penso que no hi ha cap idiosincràsia ni al cinema català, que si bé ni hem fet del lloc. O sigui, històricament el cinema català era com un cinema molt d'autor, però després han arribat el Javi Ruiz, el J. Bayona, el Quique Maillo, el Guillem Morales... O sigui, com podeu veure, o sigui, és complicat el tema de la catalanitat el mateix, eh? O sigui, el Jota ja sabeu que s'expressa rarament en català, o sigui, fins on està la ratlla de la catalanitat, la no catalanitat, fins a quin
clar,
punt...
Això, per exemple, ha estat objecte de debat, no?, a l'hora de nominar certes pel·lícules dins els Premis Gaudí, per exemple, eh?
Sí, completament, sí. I a mi, per exemple, jo eliminaria completament la barrera del fet de que, o sigui, hi ha un tema amb el cinema i amb la literatura, jo penso que és de molt curta mirada per part dels nostres gestors, que és associar la cultura a l'idioma, o sigui... Si tu mires amb un volum molt gran i si mires els grans representants de la cultura catalana, els grans representants, o sigui, ni Gaudí o Picasso o el Ferran Adrià, no parlen ni català ni castellà. Entens? Els grans representants de lo que és la cultura catalana no estan lligats a l'idioma. De fet, no tenim uns grans escriptors que siguin coneguts a nivell mundial. En canvi, tenim pintors, tenim escultors, tenim cuiners, fixa't que sí, que són
però, no vols dir que no hem aconseguit trencar aquesta barrera? Per exemple, la pel·lícula preferida de cara a l'entrega dels Premis Gaudí, que si no m'equivoco s'entregaran el 2 de febrer en aquesta gala que es farà al Teatre Musical, és Los Últimos Días.
Bueno, sí, però fixa't que el... Però continua venint aquest concepte de la cultura i l'idioma. O sigui, jo penso que l'idioma és una cosa i la cultura n'és una altra, tot i que pot estar relacionat. O sigui, normalment les grans expressions culturals no tenen res a veure amb l'idioma, tenen que veure amb unes emocions que normalment estan per sobre l'idioma, en el cas de, no? I per això hi ha aquest debat amb el Bayona o amb certs directors catalans, sí, en quant a la seva catalanitat. El Bayona se sent tan català com tothom, tot i que ell és fill de la Trinitat i no parla mai el català. Vull dir, sí, en el cas de Los Últimos Días, però fixa't que fins i tot el mateix, o sigui, hem de donar un premi a llengua catalana i un premi en llengua castellana, amb la qual el que provoca és que hi hagin com dos premis. I dius,
bueno, per tant, tu eliminaries aquesta categoria, eh?
Jo totalment, jo faria una categoria que fos el... Ja està, la millor pel·lícula. Si vols, el que faria és al revés, faria com els... com en els Globus d'Or, faria millor comèdia i millor pel·lícula dramàtica, perquè en l'essència... dels premis té més lògica. Sí que és veritat que el drama i la comèdia es valoren diferentment, i no es valora diferentment pel·lícules en català que pel·lícules en castellà. O sigui, el pel·lícula en català i en castellà ens ho hem inventat pels Gaudí.
Pels Gaudí, eh?
Sí, el comèdia
però,
i drama...
Però també els Oscars fan millor pel·lícula de parla no anglesa, no?
Sí, però és el contrari, eh? És com que ells consideren que, ja que el seu mercat és tan gran, poden donar una pel·lícula... Clar, és que el mateix considerar que el premi, que la pel·lícula, fixa't que llavors Los Últimos Días seria com donar-li una pel·lícula de parla estrangera tot i que tels, o sigui, li donaries 11 nominacions i guanyaria el premi a pel·lícula estrangera. Aquí està una mica el d'això, però és més igual, o sigui, això és completament el fet dels Gaudís també, és que és completament circumstancial, o sigui, és un premi i és una cosa més. En general, hi ha un problema generalitzat dels últims 25 anys de barreja cultura i idioma, no sé per què, històricament, però només amb cinema, també amb teatre i amb literatura i amb tot, que amb literatura aquest mal una miqueta se'ls van acurant, no? Recordeu també que els premis durant molt temps no podien, la literatura castellana no podia accedir a certes representacions de la cultura catalana, que ara ja no ho està. O sigui, la cultura és la fan la gent i es fa amb emocions, i les emocions rarament tenen idioma.
No entenen de llengües, eh? Va, l'última pregunta te la fa la Mireia Biel des dels estudis de Mataró Ràdio.
Bona tarda, Sergi. YouTube ha perjudicat o ha afavorit la professionalitat del món audiovisual?
Bueno, a veure, jo us ho he dit, jo no tinc internet, amb la qual cosa em costa avaluar el que ha fet YouTube. Jo penso que no afecta excessivament massa. YouTube és un element de consum dels joves per distreure's quan estan al pati o quan... O sigui, és... no està substituint el consum de cinema ni a les sales ni amb DVD. Jo penso que YouTube és una eina que fa altres serveis, és una eina més d'entreteniment en períodes molt curts que de consum cultural. No, com a mínim jo no tinc associat que YouTube sigui consum cultural. M'equivoco molt probablement, eh? No.
Sense televisió, sense escoltar música, sense internet, com tu fas per seguir el dia? Sobretot perquè tens una feina que t'ho requereix.
Bueno, els diaris no els llegeixo igual i és que a més parlant amb la gent no acabes entenent de tot, o sigui, lamentablement és molt difícil no enterar-se les coses i al revés, jo penso que hi ha un problema en els mitjans de comunicació que són completament reiteratius. O sigui, mires un telenotícies i la mateixa notícia te l'expliquen 8 vegades. Al principi, al mig, al final, durant, te la tornen a explicar al migdia, a la tarda, al dematí, després vas a la ràdio i te la tornen a explicar, i després vas a internet i te la tornen a explicar. O sigui, no cal que t'expliquin les coses 70 vegades, amb que te les expliquin una, ja estàs informat.
Què ha de fer el món del cinema per lluitar contra la pirateria, per fer que la gent vagi a les sales de cinema? No sé si, per exemple, la solució passa per abaratir el preu de les entrades.
Sense cap dubte, això ja, jo poso que, penso que això ja ha quedat més que demostrat, una altra cosa és que ho vulguin fer o no, i és que el que dèiem abans, el cinema, uns podem considerar que és barat i uns altres que és car, però està clar que hi ha 2 milions de persones que anaven cada cap de setmana i que a 9 euros els sembla, en aquests 2 milions de persones els, alguna part d'aquesta gent no els hi semblarà, però en general els hi sembla car. No costaria res que el cinema tingués entre setmana, dilluns i divendres el cost que ja es va veure el dia al cinema. Si poses a 3 euros ja veus que les sales es posen a rebentar, amb la qual cosa, sisplau, sí, que baixin el preu de dilluns i dijous.
Content amb les nominacions, amb les pel·lícules favorites als Goya o no?
Bueno, content has de sempre, o sigui, els premis són, els premis són un premi, mai ben dit, no són un càstig, llavors et poden agradar més o menys, però sempre has d'estar content. Mai m'agradaria que hagués, no, que la pel·li La Mar hagués tingut més nominacions que altres coses, o sigui, jo penso que aquest any està, ha quedat com molt sectoritzat, però content ho has d'estar sempre, o sigui, si quan et nominen i guanyen estàs content, quan et nominen menys també has d'estar-ho, perquè són els mateixos i són completament legítims haver escollit el que han escollit.
Sergi Casamitjana, un plaer que avui ens hagis volgut visitar aquí a la tarda, que tinguis sort i que per molts anys puguem gaudir d'aquest art i d'aquesta indústria.
Moltes gràcies.